Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteoterra, però també serà Meteotemps. Fusionarem. Jordi Puig, què tal?
Bona tarda.
On va això?
Molt bé, molt bé. Avui un tema apassionant, la vinya.
La vinya, déu-n'hi-do. Amb dos convidats més. Bé, jo els dos els conec prou, el Marc molt més que el Robert, però vaja, tot seguit els presentem. Presentes tu potser el Robert i jo el Marc?
Sí.
Que sembla que és més gremial?
Doncs va, fem-ho
així.
Magnífic.
Doncs el Robert és el coordinador de viticultura de l'IRTA i per motius personals ens hem anat trobant diverses vegades i crec que és una persona doncs, això molt lligada a la terra i que està treballant molt intensament des d'aquest institut de recerca per poder doncs, això posar a disposició del país coneixement i ciència que ens fa molta falta en el sector agrari.
I que fa bastant temps, potser ja va ser convidat aquí a Meteo Mauri,
sí,
no per un tema concret com el d'avui, sinó una visió més àmplia i genèrica. I el Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, que també ha estat convidat aquí perquè no vol dir que no hi hagi altra gent a Catalunya que faci la mateixa feina, però els dos estaràs d'acord, Jordi, que són punters en la seva àrea. Marc Prohom, com va això?
Molt bé, molt content d'estar aquí de nou.
Perfecte, en aquesta primavera tan moguda.
Estem distrets.
Distrets una pila de dies, per alt, per baix...
Sí, sí. Per... Primaveral, vull dir.
Primaveral, primavera rabiosa.
Sí, sí.
La primavera, la sang altera i el temps també, dic jo. Situem-ho, Jordi.
Situem-ho, perquè el canvi climàtic les darreres dècades ens està desterotant una mica els cicles dels cultius, ens està desterotant els cicles climàtics i... La vinya n'és un dels principals afectats. La vinya, com ja sabeu, és un cultiu que havia estat extès per tot el territori amb varietats adaptades a diverses zones, però avui en dia les tenim concentrades doncs això, en zones vitivinícoles principalment al Penedès, al sud de Catalunya, i estan començant a veure els productors, i no només els productors, sinó la gent que està al voltant d'aquest món, que han de començar a fer canvis, sobretot canvis no tant potser per la producció, pel manteniment de la producció, sinó per la qualitat. I una mica crec que avui parlarem d'això, parlarem de com aquests altibaixos del clima, com aquestes temperatures més extremes, com aquestes hipermaduracions del raïm ens estan produint que alguns productors, alguns cellers importants, estiguin buscant zones més temperades, més no tan extremes, per poder fer aquests canvis o aquests manteniments de la qualitat del raïm.
Comencem per l'ou o per la gallina? La gallina... L'ou seria potser el temps i la gallina la vinya, no? O no ho sé, perquè això és...
El que és important potser és que moltes zones vitivinícoles no poden desmuntar-se i canviar-se de lloc.
Clar.
I, per tant, el que hem de fer és adaptar-nos de moltes maneres. Suposo que avui anirem parlant i bona part del que sortirà d'aquest estudi servirà per això, no? Per veure que no podem desmuntar un sector i endur-nos-el en un altre lloc, o si més no ho hem de fer puntualment.
Marc, escenari climàtic en aquest cas focalitzat al Penedès.
Correcte. Això, doncs, el projecte una mica arrenca amb en Robert, que ens vam trobar arran del TIC, del tercer informe del canvi climàtic, i vam veure que les dues institucions doncs, tenien molts lligams i moltes relacions i un dels temes era la vinya i com afectaria i afecta ja el canvi climàtic a aquest conreu. I bé, vam estar parlant i a nivell d'institucions com podíem vincular-nos millor a través d'un conveni i fruit d'això doncs, és el projecte que avui presentem. Bueno, arrencat ara fa un parell de mesos i si tot va bé finals d'any acabarà. I, bueno, si vols, després anem parlant amb més detall amb en Robert, perquè es posa interessant.
Robert, o Jordi l'introdueixes.
Sí, sí. No, no, jo el que et volia preguntar, Robert, és Robert i Marc, sí, evidentment, sí. És a dir, una mica abans de començar l'estudi, què fareu? Analitzareu el que seria tota la base de dades que teniu a disposició de clima del Penedès, de fonts registrades, de fonts entre cometes registrades no només pel servei sinó per persones individuals. Què fareu exactament a nivell metodològic per poder saber com estem?
Doncs, si és clima, sí, parla tu.
Doncs sí, realment la primera fase del projecte sí que va lligat amb això que comentes, a veure quina disponibilitat de dades hi ha al Penedès, perquè de dades n'hi ha moltes, però no totes són de la qualitat desitjable, no? Tenim una bona, molt bona sèrie que és Vilafranca, amb dades de l'Incavi, que té molts anys de dades molt contínues i que és una molt bona sèrie, però necessitem més sèries per caracteritzar el Penedès. I ara estem treballant en analitzar la qualitat d'aquestes dades, fins i tot digitalitzant dades noves que estem trobant, i això conclourà amb un estudi d'homogeneïtat perquè les dades siguin fiables, i d'aquí l'estudi de tendències observades. No només pel que fa a dada instrumental, temperatura, precipitació, que són les sèries més freqüents, sinó també interessa, això en Robert potser em pot parlar millor, doncs els dies de boira, els dies de calamar-se, i quines són les situacions que generen o estan associades a aquests dos fenòmens, per veure després en el futur com pot evolucionar.
Bé, tal com heu comentat amb la introducció del programa, la sensibilitat per part del sector és alta o molt alta. Fruit d'això és que ha començat just aquest any, va començar a desembre, però formalment ha començat aquest any un projecte CIEN, que és del Ministeri d'Economia, que es diu Global Vite, i que està capitanejat o coordinat per Bodegues Torres, però hi ha altres bodegues d'aquí a Catalunya, com Jove Camps, i té distribució a tot l'Estat, o sigui, a tot Espanya. Però aquí el que ens hem plantejat amb en Marc és que abans de començar a plantejar-nos quines solucions parcials podem fer a nivell de bodega o de territori, tenim que saber com està funcionant aquest territori respecte a uns històrics. Si no, estarem aplicant una tecnologia sense una cosa que és bastant essencial, que es diu sentit comú. Per tant, el que estan fent en aquests moments és recuperar totes les dades històriques que hi ha. Si no vaig errat, és des dels anys 70 fins ara. Nosaltres estem recuperant dades de producció i de fenòmens associats a la producció, com determinades malalties, especialment la de fongs, que puguin haver-hi durant aquests períodes. Amb això tindrem una dada històrica, veurem quina ha sigut la realitat i com ha anat evolucionant, i per la darrera part de l'any ells faran unes projeccions de futur que ens tenen que ajudar a prendre decisions. Més ben dit, a donar dades objectives perquè cadascú pugui prendre la decisió que li sembli millor. Per què? Perdoneu.
Sí, sí.
No és una producció homogènia, la del vi, ja ho sabeu. Cada bodega fa el que vol i, per tant, els tratges aquests, podrien dir pret-a-porter, no serveixen. Hem d'anar, podríem dir, a tratge, podríem dir, molt més fet per cadascú.
Escolteu, Jordi, fa les anteriors setmanes hem tingut aquí gent del Penedès que s'està movent per una manera d'entendre el terroir, que dieu, ho dic bé, oi?
Sí, perfecte.
D'acord, i per entendre bé tot el que és el Penedès d'una manera diferent com s'havia entès fins ara, és a dir, fugir de la producció massiva, desdibuixada, considerada pel mercat d'una manera global, sense d'això, i posicionar-se en unes finques concretes, en unes vinyes velles, d'avançada edat, etc. I, per tant, intentar assemblar-se a territoris que estan despuntant, com pugui ser la Terra Alta, com pugui ser el Pla de Bages o la Conca de Tremp pel que fa a costers del Segre, no? Clar, el Penedès deu bullir per moltes bandes. És a dir, el que deies, el pret-a-porter no deu existir.
Penedès és la comarca, és des del punt capdavantera, o és el referent perquè hi ha Vilafranca i ja Sant Sadurní, o sigui, els dos eixos en quant a producció de vi, però sobretot a producció de cava. I per tant, el que el Penedès diu, fins a cert punt, és una cosa que és tinguda en compte pel sector del vi a Catalunya. És ben cert, la producció estàndard de produir litros o hectolitres, això s'ha acabat, i el que es té que anar és cap a criteris de qualitat. El Penedès vol ser una de les primeres denominacions d'origen en què es parli de denominació d'origen orgànica. Això vol dir que determinats tractaments fitosanitaris que es fan siguin molt difícils de poder ser aplicats o inclús estaran prohibits. D'aquí ve la importància del treball d'en Marc i del grup del servei meteorològic, perquè si ens sabem adelantar, preveure en percentatge quantes malalties, situacions de boira o d'humitat relativa alta i, consegüentment, quantes malalties de fongs poden haver-hi, podem plantejar determinades actuacions o no. Hi ha un altre moviment, també, el Penedès important, que són les varietats autoresistents, que això a l'Europa humida ja funciona, és a dir, varietats que s'han autocreuat amb si mateixes per aconseguir no ser resistents a les malalties fúngiques, tot i que a vegades no acaben de donar el mateix vi. Aquí són més tradicionals, el vi és un factor, podríem dir, molt més tingut en compte, però bé, és una altra alternativa. Per altre cop, per què tenim que posar una varietat modificada si no hi haurà, podríem dir, condicions perquè hi hagin fongs? O per què no les posem en els llocs on puguin ser? Per tant, jo penso que el servei meteorològic, aquest estudi que es fa, és el primer punt. Vull dir, a partir d'aquí podem sofisticar-ho tant com vulguem, o com diu un company nostre, l'estatal ruïna del que pagui. Però abans és impossible.
Meteotemps.
Jordi.
Jo el que us volia preguntar, i potser perquè ho entenguem tots, és que el que fareu en definitiva és crear un model de dades històriques i veureu en paral·lel producció, malalties, etc, etc, i el que fareu és lligar aquestes dues corbes de variables climàtiques amb aquestes variables més agronòmiques, i això ho intentareu portar a un escenari futur amb una afectació del canvi climàtic amb major o menor severitat, és a dir, amb diversos escenaris. És això, oi, el que fareu?
Sí. Sobretot la segona part, que és la de fer projeccions de futur, el que estem buscant és tenir primer a partir d'una bona base de dades inicial, amb una molt bona resolució espacial. Estem parlant d'una malla de punts geogràfics d'un quilòmetre de resolució. Això ens donarà una visió molt fina.
No us dona una mica de vertigen tot això?
Sí, evidentment.
Clar, perquè jo ara estava pensant, treballar en una sèrie històrica com Vilafranca des dels anys 70, que tampoc és una meravella per tirar coets, però és el que hi ha.
És el que hi ha.
I dir, ostres, és que Vilafranca és el pla, no? I en canvi tens un Penedès sí. amb unes muntanyes al voltant i
Correcte.
Dius, no, anem a posar un model aquí d'una
sí.
malla d'un quilòmetre.
No, per això el que s'ha agafat no és estrictament el Penedès, sinó que s'ha agafat un àmbit més ampli per cobrir, doncs, diferents àrees, no, geogràfiques. I sí que, evidentment, la disponibilitat de dades és la que és.
No, és la que és.
No podem crear...
No ens ho podem inventar,
res,
està clar.
Exacte. I, aleshores, un cop tens una base de dades que és prou bona, que representa el passat, doncs pots fer projeccions de futur amb tècniques de scaling estadístic, i això permet, doncs, fixar uns escenaris que són els coneguts, no? El 4.5, el 8.5, i que ens marcaria en funció de quin escenari, si és un escenari més moderat o menys, quines seran les característiques climàtiques, i després creuar-ho en temes de productivitat, qualitat,
tecnologia,
exacte.
I quina tendència creieu que a grans trets tindrà el sector vitivinícola al Penedès a nivell climàtic? És a dir, què hauran d'afrontar els productors del Penedès els propers 10-15 anys en quant a gestió de l'aigua, en quant a gestió de les collites, en quant a gestió del grau de maduració, si és que m'ho podeu respondre,
evidentment,
o serà l'objecte de l'estudi. No. Però a grans trets, cap on anirem?
Només matits una mica en positiu el de Marc. D'un estudi previ que havia hagut per la Fundació Territori i Paisatge, que és el projecte Aqua, hi ha aquestes projeccions fetes pel Priorat i per l'Empordà. Per tant, ens servirà també per qualificar una mica el país, eh? I pensar inclús aquestes qüestions de la migració de la vinya, si són factibles o no. Què es trobaran els pagesos? El que ja s'estan trobant. Per això és un sector, podríem dir, molt reactiu, per això aquest projecte Global Viti que us he parlat, per això aquesta relació amb el servei meteorològic. Important, canvis de fenologia. Aquest és el punt més clau que pot passar. La sequera és una cosa que passarà, si corregeixes, una certa alternança, a vegades més intensitat, però el que hi haurà molt marcat és un canvi en fenologia. Trobem brotades molt més primerenques que abans, veiem unes maduracions de fruit molt més primerenques que abans. Quan abans d'entrar parlàvem de les glaçades d'aquest vespre, pensava una mica, podríem dir, en com estaven els camps, i si les glaçades aquestes duren una nit, no passa res, però si duren més d'una nit i són seques, què podria passar, etc. Estem trobant amb brotades de tardor que no era habitual, i ara és una cosa habitual. Això, ja ho sabeu, és una pèrdua de nutrients brutal per la pròxima brotada. O sigui, la fenologia pot ser un tema important. I després la fenologia metabòlica, que moltes vegades no ens la volem els normals del carrer no ho veiem, però és important, que és la maduració del fruit, que de fet tot l'altre serveix perquè hi hagi fruits.
Exacte.
És el que hem parlat de la maduració alcohòlica respecte a la fenòlica, per això aquests moviments d'anar cap a zones en què hi hagi més alternança dia i nit, tant el propi Penedès pujant a muntanya com anant cap a zones més altes, per aconseguir unes qualitats que com a mínim eren identificatives d'abans. No vol dir que siguin millors o pitjors de les que puguin vindre, però seran diferents. I això vol dir que els vins seran diferents. O si no es tenen que fer, determinats copatges podrien dir per mantenir la qualitat. El canvi més important serà la fenologia. I després, sens dubte, un canvi important és les sequeres acumulades. Hi ha aigua sota del Penedès? Molta. Hi ha un freàtic important i potent carregat de nitrats. Però per treure aigua falta energia. I en un sector, podríem dir, que va just, no podem, a més, carregar, podríem dir, en treure aigua, podríem dir, amb la despesa energètica i amb la petjada carbònica que pot haver-hi. Tant, la solució hi és, però serà un puzzle.
Uf!
Complicat, complicat.
Has fet un resum vertiginós, eh?
Complicat, complicat. Jo també us volia preguntar, és a dir, no només aquest estudi evidentment es focalitza sobre la vinya, però creieu que els altres sectors agraris d'aquest país haurien de començar a mirar de reull aquest estudi i dir, ei, jo també en vull un, és a dir, l'hauríem d'extendre a d'altres sectors clau? Perquè penso que la vinya, sí, evidentment està focalitzada en un lloc o en un lloc concret, és un sector potent, però en tenim molts altres. Penseu que és l'inici d'un seguit de capítols d'una sèrie?
Home, jo crec que sí, sobretot jo crec que els conreus de secà, que són els que patiran més i que pateixen ja els efectes del canvi climàtic, haurem de fer estudis molt fins de com afecta la dinàmica present i futura, tant amb l'augment de temperatura com amb la menor disponibilitat de recursos hídrics. És a dir que no és perquè tingui feina, eh? El servei, justifiquem la nòmina, però realment jo crec que és, sobretot, estudis aplicats al territori, no? Perquè són, hi ha estudis molt genèrics, no?
Però sí que val la pena. Fins ara, Marc, els estudis, Jordi, Robert, han estat molt generalistes, perquè diguem, l'avançament en el coneixement del canvi climàtic, doncs, ha estat això, molt general. Després els territoris locals es comportaran i es comporten d'una determinada manera. Exacte. I suposo que ara és el moment de treure'n suc del que han estat fent en les últimes dècades persones amb la seva observació personal, amb la seva feina anònima, per arribar a conclusions.
Un dels sectors que comentàveu, sens dubte, la vinya és molt representativa, quasi forma part de la identificació del nostre paisatge, però hi ha altres sectors, el de la fruita, que es pot veure clarament compromès, per exemple, les pomes de Girona, i n'hi ha altres que es poden veure clarament favorits, que és, per exemple, el sector de l'horta. L'horta, si us hi fixeu, s'està produint sobretot cap a la part sud d'Espanya, perquè hi ha una energia, que és el sol, que fa que les coses s'accelerin. Aquest sol el tenim, uns deltes encara que són aprofitables, dic encara perquè hi haurà pujada al nivell del mar i una especulació de terreny cada vegada més forçat, però que estan dintre una gran regió metropolitana, que serà Girona-Tarragona, 4 milions i mig de persones d'aquí res, i que poden incrementar la seva productivitat molt, i a més amb aigua. Tant amb l'aigua de la part dels freàtics dels rius com inclús amb un cabdal importantíssim que és tota la regeneració d'aigua d'aquests 4 milions i mig de persones.
Sí, senyor, la reutilització.
Exacte. Per tant, no tot arreu, o sigui, els efectes seran iguals, com molt bé han descrit amb les projeccions de clima, però és que, a més, els subsectors poden tenir necessitats i solucions diferents. També.
Però sempre veig que la variable comuna és el regadiu, serà necessari.
No ho sé. Perquè la disponibilitat de recursos hídrics no serà la mateixa. No. Per tant, moltes coses hauran de canviar.
I després, aviam, Catalunya ha de quedar ben clar. El 70% de l'agricultura a Catalunya és de secà. I perquè hi hagi regadiu, ha d'haver-hi dues coses. Aigua, que no hi és a tot arreu, i dos sistemes de rec, que no hi són. I que amb l'economia que tenim ara i amb la mentalitat que tenim, difícilment hi seran. Per tant, tenim un repte brutal, que són el 70% d'aquesta superfície, amb una important quantitat de població i, a més, amb una producció d'aliments que segueix sent sostenible.
Em deixa tranquil el Robert saber amb les seves opinions, jo crec que molt, molt assenyades, molt intel·ligents, i que em consta que arriben allà on han d'arribar, en els òrgans de decisió d'aquest país, i per tant intentar avançar-se al futur, Jordi, segur que és importantíssim.
I tant, he sigut una mica provocador amb el regadiu, però volia que sortís aquesta explicació.
Però si escolta, si podem fer segon, tercer, quart, cinquè capítol de la conversa i no ens l'acabaríem, està clar. Ho continuarem fent, sí. Jordi.
Perfecte.
Vull dir, com que tens secció, si la casa no ens tanca la barraca o la casa
on
no tanca... No, la meva intenció no ho és. Per tant, anirem fent capítols. Un plaer. Hem parlat, en aquest cas, del Penedès, però després s'ha obert una miqueta la conversa. Ho hem fet amb el Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, Marc.
Gràcies a vosaltres.
El Robert Sabé, coordinador de viticultura,
vitivinicultura.
Vitivinicultura, ara ho he dit bé, m'ho he saltat. De l'IRTA. I el
moltes
Jordi
gràcies,
Puig, el nostre col·laborador habitual, que ha fet de mestre de cerimònies d'aquesta entrevista. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau.
Gràcies.
El concurs.
Quins organismes públics estan realitzant aquest estudi? Premi un estoig metàl·lic amb dues ampolles de cava de 375, Reserva Rosat, gentilesa de Caves Agustí, Torelló i Mata. De la setmana passada, Meteoterra, quin cap de setmana es realitza el Benvinguts a Pagès? La resposta era del 3 al 5 de juny. Un estoig metàl·lic amb aquestes dues ampolles de cava d'Agustí Torelló i Mata que s'emporta l'Elisabet Codinac de Vic. I de la setmana passada, Meteotemps, l'estiu que teòricament ens espera podria ser extrem pel que fa calor i manca de pluja. La resposta, no, de cap manera, segons diuen ara els pronòstics. Aquest lot, en aquest cas, protector solar, Protextrem Esport i un Protextrem Sublime, gentilesa d'empresa Ferrer, que s'emporta la Tània Sivanovic, de Barcelona.